COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem Herrera en COPE, dient que algunes de les paraules més repetides són pacte i diàleg. Dia de pactes perquè la sacsejada electoral ha deixat canvis en molts ajuntaments. Esquerra Republicana ha guanyat terreny a la demarcació i el PSC veu com es complica la seva situació a l'Ajuntament de Tarragona, per exemple. Ara repassem totes les dades. Començarem, evidentment, repassant tota l'actualitat de les eleccions municipals a les nostres comarques. També altres notícies. Vindrà la nostra dietista nutricionista Adara Giné. I a partir de la una, avui agafarem la Nacional 240 per parlar de celiaquia. Avui és el 27 de maig, és el Dia Nacional del Celíac al nostre país. En parlarem amb una metgessa experta en aquest camp i també amb l'Associació de Celíacs de Catalunya. En la darrera mitja hora de programa, vins avui, el que ens recomana, com cada darrer dilluns de mes, el nostre expert, el Carlos Montagut de l'Oranget. Tot plegat serà en directe fins al punt de les dues. 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin ja saben que poden fer-ho a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil, només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel una mica ennuvolat a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dilluns. Les temperatures pugen lleugerament, 28 graus a Tortosa, 27 a Reus, 25 a Tarragona i al Vendrell i 24 a Gandesa. Al sud de la província bufa el vent de mestral amb força, a la resta vent variable suau. Demà dimarts tindrem el cel exactament igual que avui, potser una mica menys ennuvolat. Les temperatures baixaran lleugerament. Tindrem 27 graus de màxima a Tortosa i a Reus, 26 a Tarragona, 24 al Vendrell i 22 a Gandesa. Al sud seguirà bufant el vent de mestral amb intensitat a la resta, vent de l'oest força suau, però pujarà una mica d'intensitat a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Empat a 7 regidors entre PSC i Esquerra Republicana. A l'Ajuntament de Tarragona, els socialistes n'han perdut 2 i els republicans en guanyen 5. S'han quedat a pocs centenars de vots de convertir-se en la força més votada. Ciutadans es manté amb 4, Junts per Tarragona reté els 3 que ja tenia i la CUP també aguanta amb els 2 que tenia. Podem n'ha aconseguit 2 i el Partit Popular en perd la meitat. Es queda també amb 2 a l'Ajuntament de Tarragona. A la capital de la demarcació s'obre ara un període de pactes, es busca estabilitat. Ballester ha perdut més de 1.000 vots i comptarà amb 2 regidors menys per intentar mantenir una majoria de govern que a priori resulta complicada. El socialista Josep Fèlix Ballesteros ha atribuït els resultats a la dispersió del vot, al tots contra Ballesteros, que al seu parer s'ha viscut durant la campanya, i també a la mobilització de l'independentisme per les europees. Tot i això, es veu amb possibilitats reals de ser alcalde. No descarta un govern en solitari, però diu que obrirà converses amb tots els grups per explorar pactes. Tot i això, admet que amb la CUP és difícil arribar a possibles acords.
Pensava guanyar, és veritat que en majoria més folgada i més àmplia, que a partir d'aquí parlaria amb tothom i que tothom que volgués parlar de Tarragona i de temes de Tarragona em tindria a la taula per obrir converses generoses. Doncs amb qui posi la ciutat per davant de banderes, d'himnes i de tonteries. No? Tenim també l'obligació de garantir la governabilitat, com hem anat fent en aquests 12 anys, i amb això ens hi posarem en els propers dies. Insisteixo, estem satisfets de la feina feta, l'entorn ambiental, les condicions no eren les més favorables i s'ha fet una feina.
Els republicans encapçalats per Pau Ricomà han aconseguit un resultat històric a la ciutat, guanyant 5 regidors respecte al 2015. La formació podria intentar formar govern amb altres forces. Ricomà diu que els republicans estan absolutament legitimats per tenir l'alcaldia. Vol liderar un govern de canvi a Tarragona i estén la mà a Junts, a En Comú Podem i també a la CUP.
Les victòries, triomf, saber d'on venim, saber que fa 4 anys estàvem en 0, hem sigut capaços d'absorbir el que ells volien i de liderar-ho. I clar, el que no farem és llançar aquest patrimoni de tanta gent per la borda. Guanyar, veig que estem absolutament legitimats per tenir l'alcaldia de la ciutat.
Ciutadans ha passat de segona a tercera força, tot i mantenir els quatre consellers, i ha augmentat lleugerament el percentatge de vot. De tota manera, les sensacions no són positives, i ja que durant la campanya s'havien posicionat com una opció real d'assolir l'alcaldia, que els ha quedat força lluny. El cap de llista de la formació taronja a Tarragona, Rubén Viñuales.
Veiem que una participació baixa del 60% afavoreix normalment els mateixos de sempre. Això al final, jo crec que hi ha molta gent que ara quan arribi a casa i vegi els resultats potser se'n penedeix de no haver anat a votar, ser respectuós amb els resultats, no valorar el tema de pactes. A més, hi ha sumes una mica estranyes o rares que al final el que hem de fer ara és meditar com han anat els resultats, ponderar la seva justa mesura, què hem de fer, i això hi haurà temps.
El fraccionamiento.
Junts per Tarragona ha tomat amb decepció els tres regidors aconseguits. En Comú Podem Tarragona ha sorprès amb dos i el doble, són el doble del que tenia Iniciativa per Catalunya Verds al Saló de Plens. La CUP continuarà sent la sisena força al consistori tarragoní després d'haver mantingut les dues conselleries. Per la seva banda, els populars estan convençuts que han salvat els mobles, tot i haver passat de quatre a dos regidors i quedar-se com a darrera força municipal. El cap de llista dels populars a l'Ajuntament de Tarragona és José Luis Martín.
El voto a la derecha, pues los votantes habrán dado cuenta que votar según qué opciones políticas pues no sirven para nada, y lo único que sirven es para que el centro derecha pues no sea fuerte y que se pierdan los restos y se pierda representación en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas.
A Reus, Junts per Reus revalida l'alcaldia, repeteix els set regidors del darrer mandat, però haurà de pactar per governar. Davant la pujada espectacular d'Esquerra Republicana, que ha crescut quatre regidors i arriba al sis. De fet, han desbancat a la CUP, que havia estat la principal força de l'oposició i n'ha perdut la meitat. Es queda amb tres. Per la seva banda, el PSC continua recuperant posicions a Reus, passa de 4 a 6, i la crisi interna i l'escissió de Ciutadans només li ha suposat finalment perdre un regidor. Es queda amb tres. Ara Reus, que fins ara havia pactat amb Junts per Reus i formava part del govern, es manté amb dos regidors. Qui es queda sense representació és el Partit Popular. Ha perdut els dos que tenia. Diuen que cal fer una profunda reflexió i forjar un nou equip. També s'ha quedat fora la candidatura batejada com Decide, formada per als exdirigents locals de Ciutadans que van ser expulsats del partit. Per tant, satisfacció i també alleugeriment del partit de Carles Pellicer, que ha tornat a guanyar les eleccions municipals després d'una nit electoral molt renyida. Pellicer diu que ja des d'avui s'ha de començar a parlar.
Ens hem consolidat a tota la ciutat, i això és important, i també amb generositat podem dir que podem liderar un nou govern que s'ha de començar a parlar a partir de demà i que en definitiva ens compromet a tirar endavant un govern fort, un govern potent, un govern capaç de liderar aquest projecte de ciutat.
Entre crits d'alcaldessa, la republicana Noemí Llauradó valorava pletòrica l'obtenció d'uns resultats històrics que els republicans tenen intenció de fer valer com a govern, fins i tot, diu, per liderar-lo.
Hem triplicat els resultats que teníem, hem fet els resultats més bons d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Reus i estem molt, molt, molt contents. Volíem ser la força doncs, més potent, passar de 2 a 6 això ens ho dona, ho hem aconseguit. Evidentment això ens servirà també per poder liderar el govern, per què no? I per poder liderar doncs, converses que puguem tenir, perquè nosaltres creiem que som la força també més ben capacitada per poder arribar amb aquests acords.
El PSC, que ha guanyat dos regidors a Reus, ha apel·lat a Carles Pellicer, tenint en compte que les esquerres han crescut a Reus i es mereixen el seu protagonisme.
Qui tingui a la seva mà que realment sigui així haurà de dir doncs, el per què opta per una opció o per una altra, una opció de, doncs això, de reproduir aquest govern de conveniència o realment d'un govern fort, d'un govern que sigui capaç de impulsar el que jo crec que molta ciutadania ha demanat.
A Valls, Junts per Valls manté l'alcaldia amb 8 regidors, un més que fins ara. La segona força ha estat Esquerra amb 5, el segueixen el PSC amb 4, la CUP amb 3 i Ciutadans amb un regidor. El Partit Popular no ha entrat a l'Ajuntament de Valls. La cap de llista de Junts per Valls, Dolors Ferrer, ha evitat posicionar-se sobre un possible soci de govern i avança que aquesta setmana iniciarà una ronda de converses amb els diferents grups municipals.
Molt feliç perquè bueno, portem molts anys ja treballant a l'Ajuntament. Era una campanya difícil, candidata nova,
i per tant molt, molt satisfet, molt feliç.
El cap de llista dels Republicans a Valls, Jordi Cartanyà, ha celebrat els més de 2.000 vots aconseguits i lamenta que s'hagin quedat a les portes d'aconseguir un sisè regidor. Això sí, els Republicans diuen que l'aposta per concórrer conjuntament amb Compromís ha estat profitosa.
Hem de fer seguir treballant, seguir explicant-nos, seguir fent complicitats amb la ciutadania per anar creixent el nostre projecte per la ciutat de Valls. És això el que hem de fer. Hem crescut, podíem haver crescut més, però també haurem pogut treure pitjors resultats. Per tant, estem satisfets del resultat que tenim i volem seguir treballant al costat dels vallencs i vallenques per fer un Valls millor.
A Tortosa, Junts per Tortosa s'ha imposat amb 7 regidors a la capital de les Terres de l'Ebre. És un menys dels que van obtenir fa 4 anys. Han estat unes eleccions molt obertes a Tortosa, on Movem ha pujat fins al 5. Esquerra Republicana s'ha estancat amb 4 i els socialistes mantenen els 3 actuals. Ciutadans ha aconseguit per primera vegada un regidor a Tortosa i la CUP continuarà present al ple també amb un regidor. El Partit Popular, que va arribar a tenir Tortosa com un dels seus principals bastions electorals municipals, arribant als 6 regidors, es queda ara sense representació per primera vegada. Meritxell Roger, cap de llista de Junts per Tortosa, ha reconegut la victòria i diu que treballaran per liderar i garantir un govern fort.
La nostra prioritat els últims anys, amb qui hem governat, com hem treballat, i a partir de demà començarem ja a parlar amb totes les formacions, però en tot cas jo crec que queda molt clar qui ha de liderar el govern i aquest és l'objectiu, i per tant jo crec que això és el que ha de quedar clar esta nit, que qui ha guanyat les eleccions i qui ha de liderar el govern de Tortosa, que som nosaltres.
També a Movem Tortosa, malgrat la millora dels resultats i després de situar-se com a segona força a la ciutat, el cap de llista Jordi Jordan ha refredat la celebració posant sobre la taula les dificultats per concretar un pacte que faci possible el canvi que ha defensat la coalició d'esquerres.
Som l'única força que ha crescut en vots i en regidors a la nostra ciutat i, per tant, crec que el missatge ha sigut clar, no?, per part de la majoria dels tortosins i tortosines. Fa 4 anys ja vam ser la sorpresa i esta vegada som l'únic partit que creix al nostre ajuntament després d'explicar per activa i per passiva que Tortosa necessita un canvi.
Esquerra Republicana reconeix que haver mantingut el nombre de regidors que tenien en l'anterior mandat no ha complert les expectatives. El cap de llista d'Esquerra a Tortosa és Xavier Faura.
Des de luego, el resultat no ha estat satisfactori, no estem contents, no era l'objectiu el resultat que hem assolit. Certament hem incrementat 700 vots, en percentatge absolut també hem incrementat substancialment el percentatge de vot, però això ha estat insuficient com per a pujar un altre regidor. Ens hem quedat a 30 vots.
I per part del PSC, a l'alcaldia de Tortosa, Enric Roig ha descartat que els pertoqui impulsar pactes, ho deixa en mans dels partits amb més vots.
Ells han de saber qui són i què volen fer i per on volen que vagin les emergències. Nosaltres estem a disposició de treballar per a la ciutadania de Tortosa i per millorar la vida dels tortosins i tortosines en tots aquells aspectes que poguéssim tindre des del govern o de les d'oposició, però crec que el resultat i el que ells han dit en campanya, i entenc el que es diu en campanya, és per complir-ho, no ens deixen a nosaltres, diguéssim, la iniciativa de res, han de ser ells qui diguen.
Repassem ara també els resultats d'altres punts de la demarcació de Tarragona. A Salou, Pere Granados torna a guanyar les eleccions, malgrat perdre un regidor amb 7 edils al consistori. Podria optar novament a reeditar el pacte amb els seus actuals socis, el PSC, que també han guanyat en vots i se situen com a segona força al consistori amb 5 regidors. És un mes que ara fa 4 anys. Qui també podria incidir en les negociacions per un pacte de govern o suports puntuals seria Esquerra Republicana, que ha doblat representació al ple de Salou, passant de 2 a 4 regidors. Han relegat a Ciutadans, fins a aquests moments, segona força més votada a la quarta posició, però mantenen els 4 representants. El Partit Popular, per la seva banda, ha perdut un dels 2 regidors que tenia a Salou. I a Vilaseca, Pere Segura, successor de Josep Poblet, no ha pogut mantenir la majoria absoluta, tot i imposar-se a les eleccions. Ha obtingut 8 regidors, en perd 3, on fins ara tenien majoria absoluta des del 95. El guanyador dels comicis podria ara optar a governar en solitari o buscar aliances per reforçar el seu govern. I a Cambrils, Esquerra Republicana repeteix victòria, passa de 4 a 6 regidors, però tot i això, Camí Mendoza necessitarà novament pacte. La segona força ha estat Ciutadans amb 4 regidors. Fem una ullada als resultats de Montblanc. L'històric Josep Andreu ha tornat a guanyar les eleccions, però perd la majoria absoluta que tenia en el darrer mandat. La llista d'Andreu s'ha quedat amb 6 regidors, 2 menys, i li trepitja els talons Junts per Montblanc, amb Marc Vinya al capdavant, que ha passat de 2 a 5. A les Terres de l'Ebre, Esquerra Republicana manté l'alcaldia de Flix amb la mateixa majoria absoluta, 7 regidors. Junts per Flix ha aconseguit mantenir els 2 que ja tenia. A Sant Carles de la Ràpita, el republicà Josep Caparrós també aconsegueix majoria absoluta. Han sumat 4 regidors i arriben als 10. Per tant, ja no dependran de pactes amb altres partits per poder governar. I a Amposta ha arrasat també Esquerra Republicana de Catalunya. Adam Tomàs amplia la majoria absoluta amb 5 regidors més, aconseguint-ne 16. Podrà governar novament sense dependre de pactes amb altres forces. I abans de tancar el bloc electoral, mirem a les eleccions europees també. Junts per Catalunya ha guanyat les eleccions a la demarcació de Tarragona amb el 27% dels vots. Esquerra Republicana queda en segona posició amb el 24% i el PSC en el tercer lloc amb el 19% dels vots. Ha pujat fins al 9% Unides Podem, que perd suport i obté el 6% dels vots. El PP, que cau a la meitat, fins al 5% dels vots, i Vox n'ha tret un 2,6%. I algunes coses més a banda de la campanya electoral. En plana judicial els expliquem que l'Audiència de Tarragona jutjarà demà l'exregidor de Cambrils, Ramon Llobet, per malversació de fons públics. Llobet era regidor d'Hisenda amb Convergència i Unió a Cambrils. Va confessar haver-se apropiat de 96.000 euros del consistori. Haurà de comparèixer davant el jutge per un suposat delicte de malversació de fons públics. La Fiscalia li demana una pena de 2 anys i 10 mesos de presó, tot i que la previsió és que el judici es faci amb jurat popular. Fonts judicials avancen que es preveu que el cas es tanqui amb un acord entre les parts, ja que Llobet va retornar els diners a l'octubre de 2014. Segons la Fiscalia, durant mig any, Llobet va emetre 42 transferències des d'una empresa municipal a 2 comptes corrents de la seva propietat, quantitats d'entre 300 i 2.000 euros, algunes més altes, de 16.000. En total, la quantitat apropiada s'eleva als 100.624 euros. I atenció, aquesta, la policia local d'Amposta ha detingut un home que conduïa en contradirecció pel carrer Sant Josep del municipi. Ha estat de matinada. L'home hauria robat el vehicle a Montbrió del Camp el passat 15 de maig. El detingut des de Tarragona té 50 anys. I els expliquen també que els professionals d'atenció primària d'Amposta reclamen poder atendre de manera continuada les urgències que actualment estan centralitzades a l'Hospital Comarcal. Alerten que les noves instal·lacions del CAP, que han costat més de 3,7 milions d'euros, disposen d'una ala destinada específicament a les urgències. Es troben, diuen, infrautilitzades per voluntat del Departament de Salut de mantenir la centralització al centre hospitalari per atendre tots els pacients de la comarca. Recorden que està portant al col·lapse l'equipament comarcal i les urgències del qual registren temps d'espera de 6 hores, a més d'incrementar la despesa i perjudicar la qualitat del servei. Escoltem la metgessa de família, Gemma Vallès, ella és portaveu del col·lectiu.
Demanem per la població d'Amposta el mateix, per exemple, que per la població de Tortosa. A Tortosa hi ha 3 punts d'urgències d'atenció continuada: el Cap del Temple, l'Aliança, l'antiga Aliança, que ara és Clínica Terres de l'Ebre, i l'Hospital Verge de la Cinta. Val? Atenent una població similar, és cert que el Verge de la Cinta és l'hospital de referència, però en quant a atenció primària, igual. Llavors, no entenem per què aquesta discriminació per la població d'Amposta, quan es podria beneficiar d'uns millors tractaments, d'uns millors seguiments.
Salut, per la seva banda, defensa mantenir l'atenció continuada i d'urgències a l'Hospital Comarcal. El departament diu que el model actual permet compartir recursos i accedir a proves complementàries de manera més directa. Aquest diumenge ha començat la campanya de pesca de la tonyina roja. És la primera temporada en què la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina Atlàntica dona per acabat el pla de recuperació de l'espècie i, per tant, posa en marxa el pla de gestió que ha de permetre un augment progressiu de les quotes per a les pesqueres. La flota del grup Balfegó de l'Ametlla de Mar salpava dissabte amb 8 vaixells d'arrossegament i 17 més auxiliars per capturar al calador balear les 2.200 tones que tenen assignades. Esperen tenir-les en pocs dies. Enguany s'amplia el període de pesca una setmana fins a l'1 de juliol. El grup Tonyinaire preveu generar més de 200 llocs de treball directes en aquesta campanya. I tancarem amb una bona notícia. El projecte Art Teràpia ha apropat els gongs i la música electrònica als pacients de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa aquest cap de setmana en una iniciativa que busca millorar el benestar dels usuaris hospitalitzats i ajudar-los en la seva estada. També apropa l'art a aquelles persones que no es poden desplaçar a un centre d'art contemporani pel fet d'estar hospitalitzats. Escoltem Ramon Valls, un dels pacients que ha assistit a aquesta sessió terapèutica musical, i a Maria José Rayo, ja és directora de l'Hospital Verge de la Cinta.
Estupendo, fabulós, no havia vist mai una cosa semejant. I la sensació que m'ha donat, tancant els ulls i quasi dormint, en la cadira de rodes, que l'estreno fa 3 dies que porto cadira de rodes, per un accident que he tingut, me n'anava per avant, i per avant, i per atràs, i per avant, i per atràs, i dic, ai, 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 que tocaré allà, en els estancats. O sigui, una sensació de volar.
Mos veia una mica com a... no unes parets fredes, no? Sinó que hi ha alguna cosa més, no? I que intentem, d'alguna manera... potser la paraula que més sona a l'hospital és esperança, no? Tothom tenim l'esperança de que les coses aniran bé, l'esperança d'anar pront a casa, de que el nen naixerà bé, no? I potser aquests moments així ajudaran, no? A recollir, a...
És la primera vegada que l'OPAT i el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre d'Amposta i els organitzadors de les Jornades Musicals de l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona treballen conjuntament en l'àmbit sanitari, tot i que ja han impulsat altres propostes al territori, sobretot en formació vinculada amb la música. De cara a l'any vinent, no descarten tornar a impulsar aquest projecte al Centre Hospitalari de Tortosa. Passen 41 minuts de les 12. Tanquem el bloc informatiu amb un apunt d'esports. Estefania Cabrera, bon dia. No són les millors notícies pel Nàstic.
Bon dia, Mònica. Els d'Enrique Martín han sumat un punt en l'enfrontament davant l'Elx en un partit sense intensitat on cap dels dos conjunts es jugaven res. El marcador va finalitzar amb un 3-3, però fins al minut 79 els visitants guanyaven 0-3, fins que Uche va retallar distàncies. Tots dos equips van acabar amb un jugador menys. Al 59 l'Elx va patir l'expulsió de Juan Cruz Armada i al temps afegit el jugador grana Pol Valentí va ser castigat per doble groga.
Bueno, doncs moltes gràcies, Estefania. Passem pràcticament 42 minuts de les 12. Ens aturem res, minut i escaig per la publicitat i continuem.
Veiem que una participació baixa.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. Uno de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil con la última tecnología en aspiradoras, como el aspirador friegasuelos Bissell Crosswave, diseñado para aspirar, fregar y secar todo tipo de suelos de una sola pasada y en la mitad de tiempo.
Llévate un aspirador friegasuelos Bissell Crosswave por solo 299 euros y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Los primeros síntomas de la calvicie son la pérdida de densidad capilar en la parte alta de la cabeza y de la coronilla.
Esta caída de pelo no se puede frenar, es progresiva y duradera. En Istimed, gracias a nuestro microinjerto capilar, logramos recuperar el pelo perdido en una sola sesión. El nuevo cabello es para toda la vida y los resultados son muy naturales. El precio del tratamiento es cerrado, realizado por médicos especialistas, con unidades foliculares ilimitadas y por solo 3.495 euros, con todas las garantías médicas.
Infórmate en Instimed.es o en el 91-323-4455. Instimed, especialistas en tratamientos capilares.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Seguim Herrera en COPE a Tarragona. Mira, estic rient perquè ha entrat a l'estudi la nostra dietista nutricionista, la Dara Ginea. Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Què tal? Cap de setmana bé?
Molt bé, sí. Sí, bastant bé.
Ric,
he treballat poc.
Has treballat poc? Com ha de ser?
És que s'ha de descansar, tu.
I tant que sí, i tant que sí. S'ha de descansar i obligar-se a descansar, perquè si no, de vegades és molt complicat.
Exactament.
La qüestió és que jo reia perquè, clar, li he dit, molt bé, a Dara, avui anem a parlar de la distensió abdominal. I ha dit, em sembla molt bé. Clar,
sí.
Ella ha vingut avui dient, a veure si avui em deixarà, perquè clar, aquesta fa el que vol.
No, de fet, és que, bueno, sí, de fet, de la setmana passada vaig treure un tema que m'agradaria parlar-ne, pues, avui no, perquè farem distensió i li vam prometre als nostres oients, però la setmana que ve parlarem d'un altre tema sobre etiquetatge,
sí,
que no diu la denominació del producte i que, a més, aliga qualitats nutricionals o de salut al producte.
Val. Això la setmana vinent.
Si et sembla bé.
A mi em sembla fantàstic. Ja,
si jo et sembla ja, bé, per ja, començar dilluns amb una mica d'indignació, però...
Sí, digues que sí.
Però perquè no ens puguin prendre el pèl.
Digues que sí. La indignació al final és bona de vegades.
Sí.
Però bé, anem al tema d'avui, que és això. És el terme tècnic seria distensió abdominal, Adara, ho he dit bé?
Exacte, què, distensió què és, abdominal. De fet, és aquesta inflor de la cavitat abdominal, és a dir, des de sota el pit fins a baix ventre.
Vale.
A vegades podem destacar per una inflamació, és que no és una inflamació com a tal, és un inflor a nivell de sota el pit, o sigui, a nivell superior, més a nivell d'estómac, tot i que ara en parlarem que no té per què ser l'estómac, pot ser el colon transvers, que passa just per aquí dalt. No ens fem una idea de que el colon és una peça també d'intestí. Sí. I ens dona la volta a tota la cavitat abdominal. Clar, estic fent els moviments i la Mònica m'està veient.
No l'estan veient, però sí, sota el pit, o sigui, és molt gràfic,
exacte,
sota el pit,
sí.
Just.
De fet, el colon transvers arriba per sota del pit esquerre i baixa just envoltant com és la cavitat del cor, no? Per aquí, inclús. Moltes vegades, no sé si algun dels nostres oients ha tingut còlics per gasos,
sí,
que els gasos poden donar un dolor. La veritat, sí, és que horrible de portar-te a urgències. I inclús a vegades sensació com si t'agafés un infart, perquè és un dolor punxant a la zona de la cavitat on tenim el cor, no? I a vegades són gasos acumulats en el nostre tracte intestinal o en el colon. Però clar, com que dona tota la volta, doncs a vegades podem confondre la sintomatologia, imagina't, no? Doncs aquesta distensió, que nosaltres li diem a la consulta, la distensió abdominal, és aquesta inflor i es pot donar per diverses causes. La que, sincerament, veig més a la consulta és per causes d'una intolerància alimentària.
Uh-huh.
O bé diagnosticada o bé no diagnosticada, que en aquest cas, per part del dietista nutricionista, sempre ha de ser derivar a un especialista en digestiu, no? I qualsevol pacient que se senti identificat amb el que comentarem avui en aquest programa, doncs hauria de consultar amb un especialista o amb un especialista en gastroenterologia, uh-huh, o en digestiu, que se li diu més comúment. Llavors, un bon diagnòstic és molt important i quan parlem d'aquesta distensió és una inflor. Normalment, pels matins, no se té aquesta inflor abdominal i va creixent durant el dia,
mal,
així que fem ingestes. A què es pot deure aquesta inflor? Doncs, us diré una cosa, és que en consulta, a més, m'he trobat casos de que s'han derivat a una dietista nutricionista perquè, o a un dietista nutricionista perquè simplement es va detectar aquesta inflor abdominal com si fos greix.
O sigui, com si sobrés pes,
sí,
per entendre'ns.
Exacte. Tens greix acumulat a la zona abdominal i això no és que tinguis gasos o no és que tinguis un excés de fermentació, no és que tinguis una inflor, és que és grassa.
Uh-huh.
I llavors, jo a la consulta avaluo el pes, avaluo el percentatge de greix a la persona. Moltes vegades he pogut tenir pacients tard al vespre i quan ja tenien aquesta inflor i vamos, és que és claríssim que és una distensió abdominal, però sí, en tota regla, no? Perquè, a més, sol donar duresa, uh-huh, que el greix no és dur.
Vale.
O sigui, el greix...
És tou, si tenim greix.
Exacte. Aquí sol donar duresa, sol provocar també dolors a la zona abdominal, uh-huh, perquè, a més, al fer-se gran la zona abdominal, doncs tota la musculatura també es dona, no? I inclús la musculatura que envolta la nostra, bueno, els abdominals, no? Tot aquest tipus, tota aquesta musculatura. I, bueno, a més de donar dolor, dona molt de disconfort. Inclús he tingut alguns pacients que m'han comentat de dir em compro un vestit o uns pantalons al matí per posar-me'ls aquella mateixa nit i no me'ls puc posar perquè
imagina't,
no me'ls puc cordar. És a dir, de pujar un parell de talles de la inflor abdominal que hi ha.
Tu, de fet, l'altre dia, quan ens anunciaves el tema, ens deies, potser molta gent li hauran dit, és que sembles embarassada, no? Tens una panxa que sembles embarassada.
Aquesta,
o sigui,
és
el
la...
nivell pot ser molt elevat d'inflor.
Sí,
eh?
Aquesta és la sensació que normalment té el pacient o la pacient. Uh-huh. A més, és que és una expressió que sento molt en consulta. Sí. És que per la nit és com si estigués embarassada, i no t'ho diuen de un o dos, perquè un o dos mesos no s'ha de veure,
no.
Però diuen com de sis mesos, o com mai arriba a ser una panxa d'embarassada, evidentment, no?
Yeah.
Però com que la inflor dona, com t'ho diria, una
volum,
un
no?
Volum, sí, exacte, cap enfora, llavors, clar, dona com una panxa molt rodona,
sí,
i que comença des d'aquí dalt, pràcticament com si estiguessis embarassada.
I això
no?
Dius que pot venir, en principi, donat per algun tipus d'intolerància.
Sí, però hi ha diverses causes. Des de la intolerància fins a la persona que menja molt ràpid i acumula molts gasos.
També.
O per menjar molta ansietat, també. És a dir, normalment aquesta distensió està provocada per un excés de gasos a nivell intestinal o a nivell de colon. Vale? I aquests gasos doncs, causen una inflor i aquesta inflor és la que es projecta i fa aquesta, doncs, aquesta distensió abdominal. Però clar, que és el per què d'aquesta acumulació de gasos és el que s'ha de saber. I això ha de ser per part d'un metge especialista. Per què podria parlar de que hi ha un excés de fermentació? Doncs imagina't que un sucre, com pot ser la lactosa o pot ser el sorbitol, la fructosa, o unes fibres, per exemple, t'arriben al nivell de colon, se fermenten, la fermentació provoca gasos i al llarg del dia aquests gasos van creixent de manera bestial i t'acaben provocant per la nit una distensió abdominal i un disconfort abdominal, que a vegades inclús s'acompanya de restrenyiment, de diarrees o de necessitat d'evacuació amb molta urgència, vale? Per dir-ho finament, sí, sí. No? Però no, o sigui, aquella urgència de dir, ostres, no? O evacuació amb molts gasos també, com jo li dic, explosius, no? Sí. Són una mica així, però no, és veritat, no? Que a més, bueno, tot és molt desagradable i per una persona pues, també li provoca molt mala sensació i malestar també. I a més, moltes vegades, molta por de menjar. Que he tingut pacients amb molt de disconfort al final del dia i que, evidentment, ja no saben què sopar i han restringit, per exemple, doncs, verdures crues, cremes, carbohidrats, moltes coses, o làctics, perquè es poden pensar que no em senta bé. Per què? Perquè no tenen un diagnòstic clar.
Clar.
Però podria ser això per excés de fermentació, perquè simplement es menja molt ràpid durant el dia perquè hi ha molt d'estrès, molta ansietat, o es menja malament i se'n passa molt d'aire i acaba arribant a l'intestí, o també podria estar relacionat amb altres malalties del sistema gastrointestinal, com podria ser, doncs, no vull alarmar ningú, no?, però podria ser una malaltia de Crohn, o podria ser uns pòlips...
Poden ser molts els motius, com ens has dit. Evidentment, s'ha d'anar a un metge especialista,
exacte,
no? Un digestòleg, en aquest cas.
Que avaluï.
Però a nivell, per exemple, d'alimentació, com sempre, que aquí parlem a nivell general, que cada cas s'ha d'estudiar, però si, per exemple, algú que ens estigui escoltant, diu, sí, pot ser una cosa molt exagerada,
exacte,
però jo noto,
puc provar això?
Noto aquesta inflor. A nivell d'alimentació, hi ha alguna cosa que puguem fer per veure si ens canvia una mica la cosa?
El primer consell sempre ha de ser intentar menjar relaxadament, amb prou temps, i entre mos i mos, deixar la forquilla o la cullera a taula per degustar, empassar i amb tranquil·litat, és a dir, intentant no tragar aigua.
Vale.
Evidentment, també eliminar aquelles begudes amb més gas, encara que siguin light, aquests refrescos, o inclús l'aigua amb gas. Ja no parlem de begudes alcohòliques amb gas, no? Com la cervesa, però tot això, evidentment, deixar-ho. O sigui, el primer és intentar no menjar aquest tipus de productes i menjar relaxadament per no empassar aire. Després també no abusar d'aliments flatulents, com per exemple les cols de Brussel·les, a vegades també ens provoquen moltes flatulències el bròquil. Aquest tipus de productes en persones més sensibles i pel tipus de fibres poden provocar més excés de gasos. Per tant, també seria no que no n'hi haguessin, sinó compte, no? També, per exemple, menjar llegums que no tinguessin closca o, no? Per exemple, les llenties vermelles o coure bé els productes integrals i els llegums perquè la fibra fos no tan amb mala digestió, doncs serien unes bones recomanacions. O sigui, intentar no acumular gasos. Si evidentment això no funciona o si la distensió és molt acusada, molt evident, exacte. I a més provoca moltes molèsties gastrointestinals, evidentment, ja directament derivaríem a un gastroenterol.
Però vaja, com diem sempre, o vagin al dietista nutricionista o al digestòleg, que els derivarà, però tu, per la teva experiència, o sigui, de vegades, en els casos lleus, diguéssim, només amb un canvi d'alimentació la cosa
és
resol.
Sí? Si amb un canvi d'alimentació això no es resol, o com he tingut alguns pacients, és obvi que allò és una inflor, evidentment ja directament derivo, perquè sense un diagnòstic evident no puc fer un tractament de una teràpia dietètica. No? Val a dir que en persones amb sobrepès i obesitat és més difícil detectar aquest problema, perquè evidentment hi ha una acumulació de greix abdominal, però en persones que tenen normopès o són més aviat primes, a vegades és molt evident. És veritat que a vegades podem confondre una distensió amb un excés de greix abdominal, com passa, per exemple, amb normalment amb homes d'edat avançada, doncs a tenir força acumulació de greix abdominal, típica panxeta cervesera, sí, que no té per què ser cervesera, però que s'acumula greix a la panxa, però val la pena parlar-ne i tenir clar si hi ha alguna sintomatologia de distensió.
Mm-hmm. Escolta, molt interessant aquest tema, sí, de la distensió abdominal. Segur que aposto que hi ha molta gent que ens està escoltant que s'hi troba en aquest cas.
Sí, o que pot pensar que pot estar patint. No,
exacte, doncs com a mínim aquí tenen aquí una mica d'informació. Evidentment, cada cas s'ha d'estudiar, s'ha d'anar en aquest cas o a la dietista nutricionista o al CAP i exposar-ho, sí, al metge capçalera, que els derivarà en aquest cas al digestòleg. La dada, ja saben, que aquí els dilluns, però és que ella, això és una excepció, perquè normalment el que fa és estar a la seva consulta a Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14,
exacte,
de Tarragona. Ara moltíssimes gràcies.
A tu, vosaltres.
Setmana vinent, més i millor.
Una abraçada.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ets una persona emprenedora? Tens una idea de negoci? La Diputació de Tarragona convoca els Premis Emprèn 2019. 35.000 euros per a 15 projectes empresarials. Presenta el teu fins al 28 de juny. Més informació a www.dipta.cat. Aquí, Diputació.
Herrera en Còpia Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar.
Pràcticament 2 minuts per arribar al punt de la una, com intentem fer sempre i arribarem amb música. Avui és la veu d'Anna Belén, perquè està d'aniversari, en fa 68, magnífics. Arribem ara a la una, es queden amb els serveis informatius de la cadena COPE per repassar el més destacat a aquesta hora a nivell nacional i internacional en aquest dia de ressaca electoral. Ja saben que nosaltres també tornarem a repassar els resultats a Tarragona en la segona hora de programa. Migdia COPE, que encetarem d'aquí a uns minuts amb un tema interessantíssim avui a la Nacional 240, avui 27 de maig. No és només el dia després de les eleccions, sinó que també és el Dia Nacional del Celíac. I parlarem d'això, de celiaquia, amb una metgessa experta en aquest camp i també amb l'Associació de Celíacs de Catalunya. Volem saber en què consisteix exactament la celiaquia i amb quins problemes es troben les persones, doncs, que tenen aquest diagnòstic. D'això parlarem de 1 a 2:15. Després, qui vindrà? Doncs l'expert en vins del programa, el Carlos Montagut. Ja saben que cada darrer dilluns de mes el Carlos ens recomana un vi o un cava, i avui no serà a l'estudi, avui el tenim a un celler a Vinyes d'en Gabriel i ens explicarà més coses d'aquest celler des d'allà. Serà d'aquí una estoneta, perquè el migdia COPE Tarragona l'encetem de seguida, després de el butlletí. Fins ara.